Temps de relaxar-nos i de gaudir de la conversa, de gaudir descobrint la personalitat d'algú que ha vingut avui a la ràdio per compartir amb nosaltres una bona estona. Mireu, si l'escala és avui en dia coneguda, és d'una banda per les anxoves i l'altra per les ruïnes d'Empúries, però no sempre ha estat així. Fins fa unes dècades encara pervivia la idea que Empúries era, de fet, la ruïna de l'escala. Això el nostre convidat de l'entrevista de caràcter d'avui ho ha viscut de ben a prop, ja que ja des de ben jove, des de que era gairebé un infant. Saludem de nou a la companya de Ràdio L'Escala, a la Lali Giné. Lali, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs mira, amb quasi 90 anys, hem de dir que en Domènec Gamito ha dedicat gran part de la seva vida, 50 anys per ser exactes, a l'estudi i restauració de peces arqueològiques, també altres feines dins del marc del Museu Arqueològic de Catalunya. I avui és, sens dubte, un dels noms més respectats dins de la societat civil escalenca. Domènec, molt bona tarda, molt benvingut.
Bona tarda.
Bona tarda. 50 anys de carrera professional, dèiem, que es diuen aviat, i seguint la feina del teu pare, no? Què és el que més ha canviat a Empúries en aquests anys?
Ha canviat molt. Referent al poble de l'Escala, ha canviat molt, perquè l'Escala era un poble que n'estava bastant d'esquenes. Jo, per veure una persona de l'Escala, era un miracle veure una persona que es passegés per allà. Ja n'hi havia alguna d'aquí a l'Escala que venia a passejar-se, però molt poques, perquè hi havia la teoria de que Empúries era una desgràcia per l'Escala. Això...
Però per què es deia? Per què era?
Perquè, esclar, si no hi hagués hagut el que hi havia, hauria resultat que tot allò hauria sigut xalets, hauria sigut cases de veraneig, i esclar, estàvem en una situació privilegiada, per això els grecs van venir aquí, per veure aquesta situació privilegiada.
Hem de dir que els teus primers anys laborals, si no anem errats, et vas intentar dedicar a la pesca.
Sí,
no?
Sí.
Com
no?
Va anar això, sí, sí. I com és que vas decidir
sí,
canviar?
Sí, primer no? Jo vaig dedicar-me a la pesca. Home, era jove. Jo quan me vaig dedicar a la pesca tenia 15 anys, la primera vegada que me'n vaig embarcar amb una embarcació a l'Escala. I fins que vaig anar al servei militar, en els 19 anys, vaig estar fent les dues tasques de la pesca i de les ruïnes, perquè eren unes èpoques que era el primer empleu, perquè a vegades no donava una sola feina, havies de fer-ne moltes.
I com va anar, diguéssim, aquest canvi?
Home, bé, perquè esclar, jo a Empúries ho havia mamat ja dels meus avis, era petit i me s'emportaven per allà, perquè avui el que vull és diguéssim el museu, la part de baix de l'Horta, i a darrere allà on hi ha els grans jardins, eren unes finques propietat del meu rebesavi.
Per tant, hi ha un lligam molt, molt estret de la família.
Sí,
de fet, el teu pare...
I esclar, hi estaven molt lligats amb Empúries, tota la família. Llavors va venir, diguéssim, m'ho explicaré jo, va venir un carrabiner aquí a l'Escala i es va casar amb la que va ser la meva àvia, amb una escalenca, es va treure de carrabiner i esclar, i va fer la nissaga a Gamito. Però la verdadera nissaga de l'Escala d'aquesta família, que ja transitaven per Empúries, es deien Pujol. Eren Pujols. I era un senyor que es veu que va venir de Barcelona, que era hortelà, això m'ho va desentrellar-ho, en Gallegos, en Jordi Gallegos. Mirant-me en l'ordinador, encara ho feu tot, doncs em va dir, diu, mira, el teu rebesavi es deia fulano de tal, i va venir de Sants, aquí a Barcelona, aquí a l'Escala. Diu, però primer em sembla que va dir que havia anat a Torroella, i de Torroella es va passar a l'Escala. I va comprar les finques aquestes. Esclar, eren unes finques que estaven enclavades amb el que hi havia al jaciment que avui és Empúries.
Diguem-ne que a nivell de professió, és a dir, a l'hora d'entrar a treballar a Empúries, el primer director, perquè en aquests 50 anys n'has vist passar uns quants de directors
sí,
d'Empúries.
Sí,
el primer...
Jo vaig tenir un de molt de famós.
Era un tal Martín Almagro.
Sí, Martín Almagro Basc. Sí.
Exacte. Sí. Com eren aquells primers anys de jaciment teu, diguéssim,
sí.
I en època franquista, vaja.
Sí. Bé, no... És una cosa curiosa que ja li he dit és que semblava que aquest home l'havíem de conèixer molts anys, perquè aquest home, la primera vegada que el vam conèixer, jo i el meu pare, estàvem aquí a les Moscaleres pescant congres, i tot de cop veiem baixar una senyora, una noia molt jove, i un senyor vestit de militar, i se va acostar, i el meu pare li va preguntar què fèiem, i el meu pare li va dir: miri, estem pescant congres. Diu: ah, jo, miri, jo soy fulano de tal, que ara d'aquí adelante seré director de les ruïnes d'Empúries. I aquí ens havia de dir que aquest home que estàvem parlant d'aquell moment havia de llogar el meu pare i ens havíem d'estar 20 anys amb ell. Sí, és una cosa, una anècdota, això.
Perquè hem de dir que, bueno, era dels directors, però era militar.
Era, senyor, eh? Era el Feres Provisional, era amb la guerra.
I com era el tracte amb ell?
Home, era una miqueta dur. Era un home una miqueta dur, sí, sí. Sempre volia ser
manar,
ell.
No?
Sí.
Era militar, militar, eh?
Per tenir una enganxadeta, alguna enganxadeta. Però, bueno, me'n vaig sortir bé, Però era dur. Jo em recordo que quan jo festejava la meva senyora, que ella era de Barcelona i jo d'aquí a l'Escala, per anar-la a veure sempre li havia de demanar permís, encara que fos dissabte i no hagués de treballar. Era pobrons, això, eh?
De coses del franquisme, potser,
sí,
no?
Sí, jo mateix. Eren coses rares, un home. Però, home, no, però a mi vaig... Era dur, va ser molt dur. No sé si era que em veia jove, massa jove a mi.
Clar, perquè eren els primers anys, eh?
Jo vaig entrar en el 44, jo tenia 16 anys. Jo era una persona que, clar, no estava acostumat que algú em cridés.
Què feies en aquella època? Quina feina desenvolupaves a Empúries?
L'any 44?
Sí.
Vaig entrar de jornaler, sota les ordres del meu pare, que llavors era el capatàs, el meu pare. I vaig entrar de jornaler fins que en els anys 44, si diguéssim més entre el 45, va voler formar un taller de restauració de peces i em va mandar diversos mesos a Barcelona a aprendre de restaurar peces arqueològiques.
I llavors seria ja quan...
Sí, però eren uns temps que no te podies examinar d'això. I és clar, per tenir una plaça, en la Diputació en aquella època, què era el millor? Pues mira, anant a les oposicions i fet ordenança. I jo vaig fer-ho. Vaig fer unes oposicions i vaig ser ordenança d'Empúries, però d'ordenança era el que feia menys.
Major el títol, sí, però la feina,
sí,
no.
Sí, és clar. El diumenges me tocaven els nassos, que a vegades havia d'anar a fer alguna guàrdia, després de treballar tota la setmana a la muntanya i a restaurar, però mira, també s'aguantava l'assumpte.
Hem parlat d'aquí d'en Martín Almagro, però n'hem vist passar diversos més de directors al MAC.
Tenir...
Quin tens més bon record d'aquest director?
Jo, d'un que tinc molt bon record, era de l'Enric Sant Martí. L'Enric Sant Martí es va portar molt bé a mi, el tercer que vaig tenir. Després hi va haver diversos, el Quilué, hi va haver... en Rovira, bueno, n'hi va haver diversos, però aquests ja van ser més, ja no... Com que havien estat estudiants aquí, ja no era allò... Però en vaig tenir dos, l'Almagro i en Ripoll, que van ser els més punyeteros.
Per què?
Home, perquè eren... No tenien gaire consciència, coi, perquè una persona que restaurava i estava tota la setmana al front dels treballadors, excavant, i que venia un diumenge. I per què? M'havia de posar un uniforme, m'havia d'anar jo a vigilar les ruïnes. Bé, però que els vigilava tot el dia.
O sigui, massa feina, que, no?
Sí, perquè aquestes coses rares tenien jo i diversos treballadors, no era pas jo tot sol.
Domènec, o Mingo, que em sembla que diuen...
Allà me deien Mingo, sí.
Allà et deien sí. Mingo, no? En aquests 50 anys has viscut també moments històrics a Empúries, concretament, no sé, l'excavació del fòrum, la descoberta de la necròpolis...
Sí, sí, la casa romana número 1...
O sí, l'arribada de la flama...
O sigui, del que es veu ara, del que es veu ara, jo hi he estat pel mig, menys la ciutat grega.
Com recordes aquests, aquests moments més, diguem-ne, més històrics, no? No sé, la,
bé,
la descoberta...
Bé, no, molt bé. El fòrum estupendo, com vàrem descobrir... Vàrem descobrir el fòrum estupendament. Jo tenia els treballadors, allò anàvem descobrint el fòrum i anar fent. Llavors ja varen venir els arqueòlegs, perquè jo era un arqueòleg de camp, era d'aquests que no havia estat a la universitat, però llavors varen venir els que verdaderament havien estat a la universitat i bueno, ja, llavors ja, ja varen engaixar tot. Ja.
Tu convivies amb diguéssim, a les campanyes d'excavació amb,
sí,
amb els tots. Estudiosos, per dir alguna cosa, amb
sí,
gent amb titulació...
Sí. Varen tenir els camps de treball, que eren nois que venien d'Inglaterra, de França, d'Estat d'Amèrica, venien aquí, passaven l'estiu, amb torns de 20 dies, i, esclar, i qui era que els remenava? A ningú. A la muntanya, qui els feia treballar? A ningú.
I crec que l'actual directora, no, del MAC,
la Marta, sí, va venir,
Marta
sí.
Havia estat...
Sí, va, estar, sota... va venir així, sí.
Si havia estat sota les teves ordres, podria ser? O tu havies...
No, no, jo no. No, quan ella va venir, estàvem excavant a baix, en el, diguéssim, en el que era l'aparcament abans, que hi ha un edifici metal·lúrgic, i la primera vegada que va venir, nosaltres treballàvem allà, va venir una senyora, una senyoreta, i va preguntar per fulano, el director de llavors, li vaig dir, mira, és aquí, i des de llavors que va pensar que va venir a treballar amb Fúries la Marta. I allà veies la directora.
Domènec, ja que... Espera, acaba.
No, ja m'ho pot dir, ja.
Ah, doncs ja està. Escolta, ara que... Mingo, no et deien?
Sí,
li deien?
Me deien
doncs,
Mingo, sí.
Si no li sap greu, li diré Mingo.
No, el que vulgui.
Bé, fantàstic. No em parli de vostè, que si no...
Bueno.
Li diré Domènec, senyor.
No,
escolti.
Ja te diré de tu. Ja tinc quedat per dir-te de tu, ja.
I tant que sí. Mingo, que tinc... Vull introduir a més gent a la conversa. Ja veuràs que... Que tinc algú que et coneix molt bé.
Sí?
Jordi Gallegos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Jordi.
Com estàs?
Hola, Mingo, què dius?
Ja, mira, aquí m'atenen sequestrat.
Ja, home, no te tenen sequestrat, perquè estàs parlant i estàs parlant del que ens agrada i sí. Ho estàs parlant amb molta passió, que és un ofici que sempre l'has viscut amb molta passió, amb molt de carinyo.
Això sí.
Tot ho sabem.
Escolteu una cosa, avui, a més, casualment, per revelar els claus, se celebren els 150 anys del naixement de Josep Puig i Cadafalch, del modernisme, de l'arquitecte i historiador, que va ser una de les persones que va estar a les excavacions d'Empúries.
Home, va ser l'emprenedor, diguéssim.
Sí, juntament amb l'Enric Prat de la Riba, que va ser l'altra peça fonamental. Doncs van ser el tàndem que va fer possible el redescobriment d'Empúries i la presa de consciència de Catalunya i d'anar a buscar les seves arrels a l'època clàssica, tant a Grècia com a Roma. Van ser en Puig i Cadafalch i l'Enric Prat de la Riba i precisament, exactament, avui fa 150 anys doncs, del seu naixement d'aquest gran historiador, arqueòleg i polític que també va ser president de la Mancomunitat.
I arquitecte.
Què t'uneix en Mingo? Jordi?
Home, aviam, a part de ser escalencs tots dos, jo no vaig tenir la sort, jo vaig treballar a Empúries, vaig treballar-hi durant 3 anys, però no vaig tenir la sort doncs, de poder compartir amb ell doncs, els anys professionals, ell ja estava jubilat, però treballar a Empúries... i en Mingo són dos peces indestriables perquè en Mingo estaves treballant i estaves excavant i quan menys te l'esperaves sortia sempre per allà, o sigui, perquè en Mingo ja està jubilat però Empúries és la seva passió i bueno, en Mingo doncs un carinyo molt gran perquè ell ho sap que li tinc un carinyo molt gran i em consta que ell a mi també me'l té
I tant.
I moltes vegades, doncs, com que sóc a part d'arqueòleg, doncs, historiador local, en moltes ocasions doncs, l'he entrevistat o li he demanat referències per poder fer algun article o per poder fer alguna, algun escrit d'història local, i a part, que ja m'ho retreu moltes vegades, li tinc pendent d'entregar-li el seu arbre genealògic i també doncs, algunes partides de com va venir doncs, la seva família, com van venir els Pujol
això
aquí
mateix,
a l'escala.
Ja ho he explicat, això ja ho he dit, ja, però no arribo mai això, esperes que m'ho mori.
No, home, no.
Home, no. Jordi, què t'anava a dir? Ja ho has explicat una miqueta, no? Ja ho has dit, que sempre que s'organitza alguna cosa, allà hi és en Mingo, encara que estigui jubilat, doncs ell
ara,
hi és,
que
no?
Això, vull fer un incís. Això de Puig i Catafal
sí.
És molt curiós, perquè aquesta gent de Barcelona, abans, el que feien abans d'Empúries era comprar en els clandestins les peces que trobaven en els seus camps.
Cert.
Mm-hmm. I ells varen dir, ens gastem calés per comprar tot això, per què no mirem i intentem de comprar finques Empúries, seran
llavors
nostres.
El que trobem ens, ja
es
que tindrem,
farem,
no?
I serà nostre. I així va ser el que va començar en Puig i Catafal Empúries.
Aquests són els orígens d'Empúries.
Aquests són els orígens. Ja, no em penso que no hi ha gaire... Bueno, els arqueòlegs ho saben tots. Però de gent així, com nosaltres aquí a l'escala, no, els orígens aquests no els saben, no els sabien.
Jordi, et anava a dir, quina és la visió que en té el municipi de l'escala d'una persona com és en Mingo, no?
Doncs aviam, a l'escala, a part, clar, és que aviam, a Mingo, a part de treballar a Empúries, se'l coneix molt per les tertúlies que han fet a ràdio l'escala. Uh-huh. I els shows que molt sovint amb l'Albertí i amb en Xiquet han fet a la ràdio, perquè, vamos, és un espectacle, o ha estat sempre un espectacle, sempre que han fet les tertúlies. Aviam, en Mingo, a l'escala se'l considera, i ho dic des de la meva opinió, una persona molt entranyable, una persona molt estimada, una persona molt senzilla i que s'ha lliurat sempre a la seva feina, a la població.
De fet, imagino que va per aquí el guardó que se't va otorgar el 93, la medalla d'honor de l'Ajuntament. Se n'han otorgat poques, també s'ha de dir.
Sí, bueno, me van donar la medalla d'honor de l'Ajuntament i Sa Majestat el Rei em va otorgar l'encomienda del mèrit civil.
Juan Carlos.
Juan Carlos. El primer.
Sí, aquest no.
Sí. No, aquest no. El primer.
No, el matisem.
El primer.
Li reclamem, si vols, Mingo.
No.
Val, d'acord.
Millor no.
Molt bé.
No cal reclamar res. Varen tenir una gentilesa allà dalt, cosa que no varen tenir la gentilesa aquí baix.
Vaja.
D'acord.
Tornant a Empúries, un d'aquests moments històrics dels que parlàvem també va ser la tornada o la recuperació de l'Escolapi, que no va tornar com havia marxat ben bé, va tornar amb braços, que no els tenia.
L'Escolapi va estar molts anys de viatge.
Sí.
Inclús amb la Guerra Civil va estar de viatge a Ginebra. El van portar a Ginebra, pobret.
I li van sortir braços en aquest procés.
No, els braços sempre els ha tingut.
O sigui, quan es va trobar ja tenia...
Tenia els braços sueltos.
Però estaven sueltos, estava, no? La figura.
I sempre estaven en una vitrina. Uh-huh. I exposat allà on estava, diguéssim, a Barcelona, a l'entrada del museu, estava sense braços. Uh-huh. I ara, bueno, jo tinc un escolapi de l'any 1934-33 que havia comprat el meu pare, també era una personalitat d'aquí de l'escala, que tampoc era de l'escala, però s'hi va casar, que era l'Esquirol, uh-huh. El fotògraf Esquirol.
Sí.
I està en braços. Varen fer en aquell temps unes còpies, i ja li dic, de l'any 33 o 34, i està en braços.
Per tant, ja està
bé
que...
Ja volia dir que ja els braços ja sabien que estaven...
Jordi, com ho veus tu, això?
Doncs, si em permeteu, aquí a l'escala es va fundar primer el Museu Emporion, que en Mingo va trobar una separata on hi havia el segell d'aquest museu, i en aquest museu, quan es va fer el trasllat de l'Escolapi original cap a Barcelona, cap a, diguem-ne, perquè era costejat les excavacions per la Diputació de Barcelona, doncs es va fer una rèplica en guix aquí a l'Escala, que estava en aquest museu, que posteriorment, a partir del 1917, va passar a l'antic museu, que és l'actual biblioteca del museu d'avui en dia d'Empúries. I ja tenia els braços posats, igual que l'escolapi original, que se li van treure en aquest viatge que comentava en Gamito a Ginebra, perquè durant la Guerra Civil doncs, es van treure del país moltes obres d'art per protegir-les de la Guerra Civil. I en aquest viatge d'anar a Ginebra per fer una exposició de peces i d'obres d'art de l'estat espanyol i de Catalunya, se li van treure els braços i a partir de llavors ja no se li van tornar a posar.
No, sempre van estar en una vitrina posades en el Museu Arqueològic de Barcelona.
Exacte, però sí. fins llavors, fins abans de la guerra, li havien posat.
Sí, sí, sí.
I llavors, doncs, sí que és allò de... L'escolapi va marxar amb els braços, però dins d'un calaixos de fusta, perquè va marxar amb tren, val a dir que va marxar amb tren.
Sí, sí, sí.
De l'Escala se'n va anar fins a Sant Jordi d'Esvalls, i de Sant Jordi d'Esvalls se'n va anar fins a Barcelona, i llavors, doncs, ens el van tornar, doncs, ja completament rehabilitat. I l'altre tema és si realment és un escolapi o és el déu...
Sí, sí, ara tenen aquest problema. Ara tenen el problema de si és...
Una nova problemàtica.
Si és Serapis, nova... si és Déu Serapis o si és l'escolapi. O sigui que li hauran de preguntar-li. O sigui, com que es van trobar unes peces que donen la impressió que és d'aquell déu, dels Serapis, i no gaire lluny d'aquí, d'on hi havia l'escolapi, i esclar, ja el dubte, ja el dubte. Jo tinc uns escrits d'un amic meu, arqueòleg de Tarragona...
Que, bueno, Ruiz Arbuló, en Joaquim Ruiz Arbuló.
Això en mateix. Quino. En Quino. Tu. En Quino. Doncs, i ell té la teoria de que podria ser un Serapis.
Exactament.
Si és que... Però nosaltres el coneixem per l'escolapi.
Sí, per nosaltres sempre serà l'escolapi.
Per nosaltres sempre serà l'escolapi.
Els escalencs i els d'Empúries sempre serà...
Jo quan vaig anar a fer les oposicions a Madrid, perquè aquí a Barcelona, no sé, volia dir misèria, però no. No hi havia ni escola de restauració. Escola de restauració, d'escultura no dic, però de restauració no hi havia. I vàrem anar a treure el títol a Madrid. I el primer que vaig trobar quan vaig entrar en un museu a Madrid va ser l'escolapi de guix. El primer que tenien allà ben posat era l'escolapi. Això vol dir que té una fama tremenda aquest déu.
Escolteu, Jordi, et començo a convidar. M'estaria hores parlant amb vosaltres perquè, a més, no hem fet ni un 1% de tot el que sabeu. Però, en tot cas, com que tenim més tardes que llonganisses, veniu una tarda o una altra i seguim xerrant de totes aquestes històries. Et sembla, Jordi?
Per mi, perfecte. Disposar sempre quan necessiteu
i conjuntament
amb en Gamito,
si
és un pou de saviesa.
Si tingués encara de venir, perquè no, això de cap a 90 anys són molts anys, això,
Escolta'm. I si no pots venir, et anem a buscar. No pateixis. No pateixis. Jordi, gràcies, que vagi molt bé. A reveure.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada a tothom.
Adéu, Jordi.
Adéu, Mingo.
Mingo, que no pari l'alegria i l'energia.
No me'l paren, perquè... I a pesar de que no, d'alegria a vegades no en tinc gaire.
No, doncs escolta'm, quan no en tinguis et vens a la ràdio i nosaltres et posem content. No pateixis. Fem
de l'alegria sempre he tingut. Però he sigut un dels tios més alegres que corren, però mira, noi.
Bueno, Mingo, un plaer haver-te conegut.
Jo a través de la ràdio també.
Ja ens veurem qualsevol dia d'aquests, no pateixis. Ja ens veurem per veure. Cuida't, gràcies.
A tu.
Gràcies, a reveure. En Domingo Gamito, que ha estat un plaer també aquesta tarda, en Domènec Gamito. Lali, moltíssimes gràcies per haver-nos aprovat aquest geni.
A vosaltres.
Que vagi després. Fins després.